No, hombre, no debes hacerlo de ese modo. Yo voy a enseñarte cómo untar de mantequilla una tostada sin romperla. Mira, tomas dos tostadas, pones una encima de la otra y luego extiendes la mantequilla. Gracias a la tostada de debajo, no se rompe la de encima.
Bien pensado.
Yo te enseño todo lo que sé, como esto de la tostada. Y tú, a cambio, me enseñas todo lo que sabes, ¿eh?
Conforme.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem començat amb aquesta escena quotidiana, una parella que sembla que porti res, dos dies, molt poc, juntets, no? Perquè si encara han d'aprendre l'un de l'altre, ja m'explicaràs tot això deduït pels diàlegs. Però sí, no sabria dir-te de quina pel·lícula es tracta.
Sí, diríem que falta una mica el títol. El títol seria Petons robats, de François Truffaut. La pel·lícula és una, certament és una escena quotidiana, es tracta d'una escena protagonitzada per Jean Pierlet i Claude Jade. Aquesta actriu, Claude Jade, era una actriu que va morir molt jove perquè va tenir un càncer d'ull i arran d'això va morir. Però va ser una actriu descoberta per Truffaut i la va tenir com a protagonista, fent el paper de Christine, al llarg de tres pel·lícules. Una era Petons robats, l'altra era Domicili conjugal i l'altre, L'amor en fuga. Si hem obert amb Petons robats és perquè avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a la revolució cultural del maig del 68, l'anomenat maig francès. I parlarem de pel·lícules que han tingut el maig francès com a marc de fons. Petons robats, per exemple, doncs té un episodi que s'emmarca justament en aquell moment convuls de França. El maig francès, o el maig del 68, va ser una revolució cultural que, bé, va venir una mica, clar, s'ha de tenir en compte que la gent s'havia conscienciat molt per la guerra de Vietnam i aleshores doncs els estudiants es van revoltar perquè van considerar que com ho diria això? El detonant, en principi, va ser el ministre de Cultura, l'André Malraux, que era un escriptor, però aquest home, de cop i volta, doncs, decideix tallar les subvencions a la Cinemateca Francesa i destitueix l'Henri Langlois, que era el director. Aleshores, aquí hi ha un gran merder, hi ha molts cineastes que es revolten i que empenyen a fer manifestacions contra aquesta decisió. I hi van haver-hi molts cineastes.
I aquí els estudiants, no? Sí, que van prendre la davantera.
Sí, però tot això venia perquè, clar, els estudiants havien pres consciència del cul de sac que suposa la societat capitalista, basada en un consumisme sistemàtic. I davant d'això, doncs aleshores doncs van fer manifestacions. La cosa va créixer a partir del moment que s'hi van afegir els treballadors, la classe treballadora. Ells els van aconseguir convèncer la classe treballadora i, és clar, les vagues i tot això i la revolució va ser molt més contundent. Tot va canviar una mica a partir del moment que els treballadors van aconseguir les seves reivindicacions, van veure satisfetes les seves reivindicacions i se'n van separar, perquè tota la resta de motivacions dels estudiants no les compartien. Per exemple, el tema del comunisme o el tema de la revolució cultural, el tema de l'amor lliure, tot això, els treballadors no hi connectaven. Clar, un cop van veure que els satisfeia les seves reivindicacions, es van desmarcar.
Ah, perquè us quedeu.
Clar, això va desinflar molt el moviment. Hi va haver molts ferits i moltes detencions, eh? Déu-n'hi-do. Es van fer barricades, moltes, i bé, per això ha passat a la història, pel que va significar. Una altra pel·lícula que també té aquest mar de fons del maig del 68 és La maman et le putain, és a dir, La mare i la meuca. És del 73, de Jean Eustache. Està protagonitzada també per l'actor que hem esmentat abans, Jean Pierlet. I aquí trobem un xicot amoral que viu de l'aire, sense ofici ni benefici, no té cap mena d'ideals i té dues amants. Una, que és un personatge que interpreta l'actriu Bernadette Lafont, que el manté i li fa de protectora, I després hi ha una altra noia, que fa l'actriu Françoise Lebrun, que és una infermera, amb qui aquest noi doncs, satisfà la seva part sexual. Aquesta pel·lícula dura 4 hores, déu-n'hi-do, es diu aviat, oi?
Sense mitja part.
Sí, dura 4 hores, té unes escenes de cinema verité, de cinema veritat, extraordinàries. Aquí ara escoltarem una d'aquestes escenes, sentirem la veu de l'actriu Françoise Lebrun, que és la que fa d'infermera, que es lamenta de les mentides que la gent diu quan fa l'amor i de la facilitat en què tothom se les creu quan sent que li diuen, per exemple, només existeixes tu, ningú no em satisfà com tu, ningú no em dona el plaer que em dones tu.
Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baisses bien, ah, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante. Quelle chose horrible et sordide, mais putain, quelle chose sordide et horrible. Oh, si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul.
Déu-n'hi-do, eh? Quin sentiment sí. I quina credibilitat a totes aquestes paraules en aquesta escena de La Maman i la Putain.
És boníssima, l'escena és preciosa, sí, molt, molt impactant.
I, per cert, comentaves abans, dura 4 hores. La pregunta és, quina televisió, quin cinema s'atreveix a poder programar això? Va tenir problemes?
Cap ni una televisió. Bé, clar, 4 hores, imagina't. I, a més, en blanc i negre. No. A més, és una pel·lícula molt difícil de trobar. Molt difícil de trobar avui dia. Qui la vulgui veure, d'esperar que la Filmoteca faci un cicle de cinema francès o dedicat al Jean Eustache o alguna cosa així per veure-la. És molt difícil de poder-la veure, sí. Com he dit abans, es va produir un gran escàndol quan el dia l'escriptor André Malraux, que era ministre de Cultura, va tallar la subvenció a la Cinemateca i la Cinemateca va haver de tancar les portes. És a dir, es va trencar, no hi havia cinema en aquest sentit. Això, clar, he dit que va revoltar moltíssim el món cinematogràfic francès i especialment alguns sector de més contestatari, on hi havia, per exemple, cineastes com el Claude Berry, el François Truffaut, el Jean-Luc Godard, l'Alain Resnais, i també actors, algun molt emblemàtic com en Michel Simon o el mateix actor predilecte de François Truffaut, que era Jean-Pierre Ley. Tot això va crear un brou, vull dir, brutal, no? de molt de neguit i moltes escenes violentes. Ara escoltarem un fragment de la pel·lícula Tot va bé, Tot va bé, de l'any 1972, de Godard, protagonitzada per Yves Montand, que encarna un director de cinema, i per Jane Fonda, que encarna una periodista. En aquesta escena, però, no escoltarem ni Montand ni Jane Fonda, sinó la veu doblada, en tot cas està doblat, però l'escena la protagonitza l'actor Vittorio Caprioli en el paper d'un empresari que és segrestat pels seus treballadors en el marc del maig francès.
Mi nombre es Marco Guidotti. Nací en Italia, pero tengo pasaporte francés, sí. Y detento la dirección de esta fábrica desde el 15 de septiembre de 1967. No, le aseguro que es la primera vez que ocurre un incidente como el de hoy. Hasta hoy no habíamos sido contaminados por el mayo del 68. ¿Mis reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan, por la fuerza, sin arrastrar realmente a las masas, contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? No, oiga, seamos serios, no me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX, pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree?
Una escena de la pel·lícula Tot va bé. Sentíem doblada, com ens deia el Víctor, una escena de l'actor Vittorio Caprioli, però deies que els protagonistes van ser l'Yves Montand i la Jane Fonda, una parella que no sé si és una mica estranya, si quadra del tot, tenint en compte que la pel·lícula és de Jean-Luc Godard.
Sí, sobta una mica, sobretot per Jane Fonda, que sembla que diguis que hi pinta, no?, aquí la Jane Fonda, aquesta actriu nord-americana allà al mig, però té sentit, en principi, perquè Jane Fonda, sí, era nord-americana, però era una dona que s'havia significat molt en contra de la guerra del Vietnam al seu país, als Estats Units, i a més era una dona d'idees liberals i sintonitzava molt bé amb la filosofia del maig del 68. Per tant, Godard l'agafa i a més li dona un paper que li escau perquè ella fa de reportera, és a dir, és una periodista nord-americana que arriba a París per fer reportatges i cobrir els esdeveniments.
S'ajusta, no?, el paper.
Sí, exacte, clar. I per aquí anava la cosa. Un altre film, emmarcat també en el maig del 68, és Els somniadors. Els somniadors és una pel·lícula molt més nova, del 2003, de Bernardo Bertolucci, i és la història d'un triangle entre una noia, el seu germà i un amic nord-americà, també immersos a les revoltes estudiantils del maig. Aquí, en aquesta escena que ara sentirem, estan tots a taula, asseguts a taula, amb els pares del noi i la noia, i escoltarem una discussió en què el noi i el seu pare estan discutint sobre punts de vista. El pare és un home més aviat conservador, possibilista i conformista.
¿Y qué sugieres? ¿Que despidan a Langlois y no hagamos nada? ¿Que deporten a inmigrantes y den palizas a estudiantes y nos quedemos mirando?
Yo solo digo que un poco de lucidez no estaría de más.
O sea, ¿que todos se equivocan menos tú? ¿En Francia, en Italia, en Alemania, en América?
Escúchame, Teo, antes de cambiar el mundo tienes que saber que tú también formas parte de él. No se puede juzgar mirando desde fuera.
Pues eso es lo que haces tú. Te has negado a firmar una petición en contra de la guerra de Vietnam.
Los poetas no las firman, firman poemas.
Una petición es un poema.
¡Sí! Y un poema es una petición. Gracias, Teo, pero no estoy acá. No necesito que me recuerdes mi propio trabajo.
Es verdad. Una petición es un poema y un poema es una petición.
¿Sí?
Son las palabras más famosas que has escrito. Y ahora mírate.
De la pel·lícula Els somniadors, que en aquest context que avui abordem, el del maig del 68, el del maig francès, aquesta és la que va tenir una carrera comercial, diríem, més transcendent, més significativa, més important?
Sí, aquesta és la que més. També s'entén per una altra raó, perquè, clar, és una pel·lícula de Bertolucci, i Bertolucci, a diferència de Jean Eustache o de Jean-Luc Godard, és un home cineasta dintre del sistema. És a dir, que les seves pel·lícules s'han tingut sempre una exhibició en pantalles comercials. Les dels altres, un poquet, segons quines, però no totes. I, clar, és molt diferent, són cineastes completament diferents. Això ho explica. En el maig del 68, París va viure una manifestació d'un milió de persones, que als catalans ens pot semblar molt poquet, perquè aquí quan la sembla de 2 milions, però que realment va ser molt important, no? Va ser molt, molt, molt sonada en aquell moment. I el que passa és que quan finalment els comunistes van acceptar que hi hagués eleccions, el moviment es va desinflar i aleshores ja la cosa es va acabar, no? Tanmateix, home, han quedat moltes coses d'aquells dies, han quedat pel·lícules, han quedat cançons, han quedat llibres i sobretot han quedat un munt de frases filosòfiques que han perdurat a través dels anys i que ajuden a pensar.
En tens alguna?
Sí, perquè la més famosa és, per exemple, Prohibit prohibir. Prohibit prohibir va ser la més famosa, no? Aquesta era... Però n'hi havia d'altres que estaven francament bé, i que ajuden a pensar. Per exemple, hi havia una que deia... aquesta és bona. Deia, les parets tenen oïda. Les vostres oïdes tenen parets. és molt homologable, o hi ha altres situacions. La barricada tanca el carrer, però obre el camí. Després, pensar plegats, no. Empenya plegats, sí. És diferent. Una cosa és el pensament únic i l'altra és que la gent en defensa d'un objectiu noble doncs vagi plegada. Mm. Però no cal que tothom sigui com un robot, oi? Un altre deia, com més faig l'amor, més ganes tinc de fer la revolució. Com més faig la revolució, més ganes tinc de fer l'amor. Un altre, aquesta deia, està bé, deia, siguem realistes, siguem realistes. Demanem l'impossible.
Aquesta és bona.
Sí, clar, clar. Bé, nosaltres tancarem en tot cas aquest Cinema a la Xarxa dedicat al 50è aniversari del maig del 68, a la revolució cultural del maig francès, escoltant una antiga cançó de Charles Trenet que Bernardo Bertolucci va incorporar a la banda sonora de la seva pel·lícula Els Somniadors. La cançó és La Mer.
Doncs a la prochaine, que dirien els francesos. Fins a la propera.
Au revoir.
On va danser le long du golfe clair, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.